5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
I, naturalment, amb l'equip tècnic que fa possible que tot això us arribi a vosaltres, a la vostra ràdio. Un equip tècnic que avui encapçala el Marc Pujol i que, per tant, serà responsable de tot el que passi aquí amb els micros, amb els cables, amb els jacks, amb les connexions i totes aquestes coses. Ajudat, naturalment, pel Toni Olivella, l'altre gran puntal d'aquest programa, i amb la col·laboració des de l'ombra de la Goretti Martínez, que quan jo acabo d'explicar-vos aquestes efemèrides, més o menys clarament, doncs agafa el text, el penja en forma de xerrada, en forma d'àudio, diríem, de la pàgina web de Televisió de Vilafranca, on la podeu consultar des de 2015, cada dia, i tot està posat allà. Però ja sabeu que nosaltres sempre tenim la mania de començar amb una cançó, i avui és un dia especial perquè, ja dic, s'acaba l'any, pràcticament s'acaba l'any, i hem trobat la cançó idònia. És una cançó que parla és d'en Jordi Beques i porta com a títol L'any s'ha acabat. Per tant, comencem amb aquesta cançó dedicada al 2013, al 2023, perdó, L'any s'ha acabat, Jordi Beques.
Jesucrist, el fill de Déu, diuen, però aquest, algú l'ha vist? Sortim del 2018 i entrem al 2019, com va dir el gran poeta, toca'm un ou. Portem uns quants dies menjant com dinosaures, però encara bevem més, estem com unes cabres. Però ens és igual perquè hem vingut a passar-ho bé, tots sabem que el futur ningú assegura. L'any s'ha acabat, el got alçat, farem un brindis i direm que hem fet bondat. Com bons amics, tots junts units, ens desitjarem pel nou any salut i fer-nos rics. Oh yeah! Tot i tenir el cor trist pel que ja no hi són, serem feliços pels nouvinguts al món. N'hi haurà que arribaran en un futur proper, i el pròxim concert happy ja faran el cridaner. Els que viviu a fora sempre us tenim presents, però quan feu anys
torneu per pagar-nos la ronda, cabrons.
El més important és que ara ho puguem celebrar amb un gran tiberi i una bona copa a la mà.
De gener de l'any 1785, el dia que es publica a Londres el primer número del que amb el temps es convertirà en el diari The Times. De fet, això ho devem a John Walter, un membre d'una nissaga important de periodistes i de gent de Calés, diguem-ne, de Londres, que, com a conseqüència d'una fallida de la seva companyia d'assegurances per culpa d'un huracà que hi havia hagut a Jamaica, que llavors era una colònia britànica, va perdre els bous i esquelles, li van quedar 4 duros, i al final el que va decidir, com que havia quedat sense feina, va decidir obrir un negoci nou. Va comprar amb un tal Henry Johnson un invent, la logografia, que era una mena de tipografia, però molt més ràpida i més precisa que la que es feia servir en aquell moment. Va posar en marxa, amb els diners que li quedaven, una impremta i es va dedicar a produir una fulla de publicitat diària on incluïa notícies i que va batejar com The Daily Universal Register, o sigui, el Registre Universal Diari. El títol va veure que no era massa llarg i al cap d'un parell era massa llarg justament i al cap d'un parell d'anys, després de treure ja 940 edicions d'aquest diari, revista, digueu-li com vulgueu, va dir: "Escolta'm, canvio la capçalera", i a l'1 de gener de 1788 aquell The Daily Universal Register es va convertir en el que amb el temps ha sigut el mític The Times. Ell es va fer càrrec de l'edició i de la publicació fins al 1803, quan, per afers que ara en tot cas comentarem, va haver de dimitir i va deixar la direcció i l'edició en mans del seu fill, un altre, John Walter, el segon, el John Walter II, després d'anar-se'n 6 mesos a la presó per haver publicat una notícia falsa al diari aquest, un fet que no va impedir que el diari anés agafant potència, anés agafant bona reputació, sobretot entre molts polítics i financers que en tant hi deixaven caure algun article. El 1809 es canvia el director general, l'editor general, John Stoddard, i el diari comença a créixer en influència en l'àmbit polític i convertint-se en un dels primers diaris, per exemple, que té corresponsals a l'estranger. I no només corresponsals fixes, sinó també corresponsals de guerra, per exemple, per cobrir el conflicte de la guerra de Crimea. El 1874 pujarà al poder, diríem, a manar en aquest The Times un tercer, John Walter, és el nou editor, també de la família era molt conservadora, però que mantenia la independència del diari, inclús quan la competència els empenyia cap a posicions més revolucionaris, diríem, per exemple, els diaris de Daily Telegraph, The Morning Post, que li feien la competència. Bé, la família Walter, però, no era infal·lible, no va poder aguantar això indefinidament, i el 1922 va haver de vendre tot el diari a John Jacob Astor, el fill del vescomte Astor, i aquest va posar el diari al servei del govern, va anar guanyant notorietat. El 1930, doncs, es va posar en molt bones relacions amb el govern de Neville Chamberlain i tal. Tot semblava ser flors i violes, però en tant també sortia algun cardo. Per exemple, durant la Guerra Civil Espanyola, hi havia el corresponsal del Times a la Guerra Civil Espanyola, Kim Philby, va actuar com a agent doble. Estava vinculat a la URSS, però resulta que el Servei d'Intel·ligència Militar Britànica, l'MI6, també el va fitxar, i llavors l'home estava entre dos aigües, no?, durant tota la Segona Guerra Mundial. Quan això va ser descobert l'any 1963, doncs el Philby va haver d'agafar les cames i va haver de marxar cap a Rússia. Això, però, no va ser cap mena d'atac en el diari, perquè, diríem, les bones coses predominaven sobre les dolentes, diguem-ne. El 3 de maig de 1966, el diari Times fa un canvi radical i abandona posar els anuncis a la primera pàgina. Fins a aquell moment, la primera pàgina era un tauler d'anuncis i després les notícies estaven a dintre, i inverteix, és a dir, posa les notícies a primera plana i els anuncis els va escampant per dintre del diari. És el mateix any que deixarà de posar en el seu, a la seva capçalera l'escut del Regne Unit. Eh? I per què? Perquè resulta que els actuals propietaris es venen al diari al magnat canadenc Roy Thomson, que ampliarà el volum del diari creant el Sunday Times, és a dir, el suplement dominical, que avui és una institució també a Anglaterra i els integra dintre de les seves empreses. Però el Times puja, baixa, durant un temps, el 1979 hi ha uns mesos que no es publica, i al final va passant per diferents mans fins a arribar al magnat australià Robert Murdoch. El Murdoch diu, bueno, això ho hem de canviar, canvia l'editor, fa fora l'editor, el Harold Evans, i posa el William Rigmook, amb qui li diu, escolta, aquí hem d'introduir les noves tecnologies. Hem d'introduir, estem al 1981, aquí es necessiten substituir la linotípia per ordinadors i per fotocomposició, cosa que es fa amb sense masses problemes, permetent a l'empresa reduir la plantilla del departament d'impressió a la meitat i, per tant, augmentar els beneficis. Però hi ha un altre tema, que és que els periodistes han de posar les notícies directament a la linotípia, i això es farà el 1986, després d'una vaga dels periodistes que en principi no ho veuen bé, que diuen, home, nosaltres la nostra feina no és aquí compaginar i tot això, però al final els hi imposen. El 2003 el Times es publica encara en format gran, en diari allò tabloide, i després en format més petit, però el 2004 es decideix eliminar el format gros i quedar-se amb el format petit. I el Times continua que continuaràs. I com que, com heu vist, és un diari, el Times, que va evolucionar, ens va venir al cap la cançó aquella que cantava el Bob Dylan, de que els temps estan canviant, perquè en anglès, The Times, que és el nom del diari, there are a changing, vol dir que estan canviant. Per tant, completem aquesta primera o aquesta passada ràpida sobre la història i els fets del Times de Londres amb aquesta cançó de Bob Dylan, The Times are a changing.
Come gather round, people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone, for the times they are a-changing. Writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again, and don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming, for the loser now will be later to win, for the times they are a-changing. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times they are a-changing. It is drawn, the curse it is cast, the slow one now will
fast as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last, for the times, they are a-changin'.
Dos de gener de l'any 1997, el dia que mora a la localitat catalana de Pineda de Mar el filòleg, lexicògraf, etimòleg, etc., Joan Coromines i Vinyeu. Era fill d'un polític, Pere Coromines, i d'una pedagoga, Celestina Vinyets, i tenia dos germans, un matemàtic, Ernest Coromines, i una psicoanalista, Júlia Coromines. Ell, però, de jove, va mostrar ja interès en la lingüística i, per tant, va començar els seus estudis a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Barcelona i, durant aquest procés, va viatjar per diferents ciutats europees, en principi entre 1925 i 1929. En principi va anar a Montpellier no per interessos d'estudi, sinó per refugiar-se per haver fet activitats contra la dictadura de Primo de Rivera i, diguem-ho així, clarament està buscat per la policia. Després ja, quan tot es va solucionar, va anar a Madrid, on va cursar el doctorat, i després va passar un any, el 1929, va passar un any a Zúric per ampliar estudis amb el prestigiós Jacob Jut. En tot aquest anar i venir, doncs, va fer contacte amb grans professors com Gramont, com Américo Castro o com el Ramon Menéndez Pidal. De fet, el noi es va anar començant a situar i el 1930, quan tenia 25 anys, va entrar a l'Institut d'Estudis Catalans treballant en l'equip lexicogràfic de Pompeu Fabra. Mentre ell acabava de resoldre o de publicar la seva tesi doctoral l'any 1931, una tesi sobre el vocabulari de la Vall d'Aran, i començava a plantejar-se el que seria la seva gran obra, l'Onomasticon Catalonia, que és una recopilació de topònims de tot el domini lingüístic català basat en enquestes orals, un projecte, vaja, faraònic i pràcticament únic a Europa que li va ocupar quasi bé tota la vida. Però abans, com que hi havia hagut la Guerra Civil Espanyola i ell era catalanista i la seva família era republicana i quan va acabar la guerra es van declarar antifranquistes, va haver d'exiliar-se a diversos països buscant feina i tot això, fins que el 1946 va aconseguir una càtedra a la Universitat de Chicago. De totes maneres, durant aquest trajet, durant aquest passeig pel món, quan va arribar a Argentina, es va afincar un temps a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Cuyo i allà va fundar un institut de lingüística que publicava i publica encara avui una revista Anales de l'Institut de Lingüística important dintre d'aquest món de la ciència, diguem-ne, de la paraula. El 1950 va ser nomenat, elegit membre adjunt de l'Institut d'Estudis Catalans, però com que estava a fora, estava a l'exili, estava treballant ja a la Universitat de Chicago, doncs va ser més una cosa, diguem-ne, moral que una altra història, fins que quan va tornar a Espanya o quan va poder tornar a Espanya es va poder incorporar a les activitats, com diem, de l'Institut d'Estudis Catalans després dels anys d'exili. El 1967, aquella càtedra que tenia a la Universitat de Chicago, doncs es va jubilar i això li va permetre tornar a Catalunya i instal·lar-se a Pineda de Mar, al Maresme, centrant la seva activitat en aquelles grans obres lexicogràfiques que havia començat a planejar quan era jove. Del 1980 al 1991 prepararà i editarà el Diccionari Etimològic Complementari de la Llengua Catalana, una obra capdalt, i mentre es va fent avançar el seu Onomasticon Catalonia, doncs va rebent alguns premis i algunes significatives justificacions. El 1984 li donen el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes i el 1989 rebrà el Premi Nacional de les Lletres Espanyoles, més que res, un premi dotat amb 5 milions de pessetes que al final, doncs, en Joan Coromines, tot i les seves conviccions, accepta, però
que acompanya l'acceptació d'una carta al Ministeri de Cultura on es queixa del tracte que té la seva llengua i el tracte que té en general Catalunya per part del govern central, fent una crida a les nacions petites o modestes a rebutjar els col·legis electorals únics i a rebutjar la imposició dels dominadors mediocres. Per aquesta mateixa raó, en posterioritat, rebutjarà la Gran Creu de l'Ordre Civil d'Alfons Deser el Savi i rebutjarà fins i tot un silló de la Real Acadèmia Espanyola. I arriba l'any 1994, quan dona per acabat a l'Onomasticon Catalone, els 8 volums de l'Onomasticon Catalone, que el primer es havia publicat a 1980, es havia començat a publicar a 1989. Mentre, això sí, aquí per tocar una mica els nassos, doncs va acceptar el nomenament d'acadèmic numerari que li van fer per part de la Real Acadèmia de la Llengua Basca. Ja era la seva edat, ja tenia 89 anys. Crea també, abans de morir, crea la Fundació Coromines, que s'encarregarà, a partir de la seva mort, el dia, com diem, 2 de gener de 1997, s'encarregarà d'editar el seu epistolari amb gent tan important dintre del panorama cultural com Pompeu Fabra, Carles Riba, Francesc de Borja Moll, Josep Pla, Joan Fuster, Ramon Menéndez Pidal, etc. La figura de Joan Coromines i Vinyó, que, com dèiem, moria a Pineda de Mar un 2 de gener de 1997. I com que l'home tenia una gran preocupació per la llengua catalana, deixeu-nos que recuperem el nostre estimat Raimon, que recuperem també el nostre benvolgut i venerat Salvador Espriu i, per tant, que recuperem aquella cançó que en el seu moment es va fer famosa a Catalunya, que porta per títol Inici de càntic en el temple, en la veu de Raimon.
Ara digueu, la ginesta floreix arreu als camps hi ha vermell de roselles. Amb nova falç comencem a segar el blat madur i amb ell les males herbes. Ah, joves llavis desclosos després de la foscor, si sabíeu com l'alba ens ha trigat, com és llarg d'esperar un alçament de llum en la tenebra. Però hem viscut per salvar-vos els mots, per retornar-vos el nom de cada cosa, perquè seguíssiu el recte camí d'accés al ple domini de la terra. Vàrem mirar ben al lluny del desert, davallàvem al fons del nostre somni, cisternes seques esdevenen cims, pujats per esglaons de lentes hores. Ara digueu, nosaltres escoltem les veus del vent per l'alta mar d'espigues. Ara digueu, ens mantindrem fidels per sempre més al servei d'aquest poble. Ara digueu, ens mantindrem fidels per sempre més al servei d'aquest poble. Ara digueu, ens mantindrem fidels per sempre més al servei d'aquest poble. Ara digueu, ara digueu, ara digueu.
5 a la setmana.
3 de gener de l'any 1959. El dia que fins aleshores estat d'Alaska es converteix precisament en estat, però dintre dels Estats Units, en l'estat que fa 49. Alaska, sabeu tots que està situada, doncs, a la part nord d'Amèrica, a la part nord oest, per ser més exactes, que fa frontera amb el Canadà a través de les províncies de Yukon i de Colúmbia Britànica i que està separat de Rússia per l'estret de Bering. Bé, però no sempre ha estat així. En temps prehistòrics sembla que els dos continents estaven enganxats, diríem, o sigui que es podia passar tranquil·lament des d'Àsia fins a Europa, fins a Amèrica, fins al nord d'Amèrica, i que això justament és el que van fer els primers pobladors asiàtics que van decidir, doncs, emigrar. Van travessar el pont de Bering, van arribar a la península, alguns es van establir allí i uns altres van començar a tirar cap avall, començant la colonització, diguem entre cometes, la colonització d'Amèrica. Allà serà, al Canadà serà, o Alaska serà, on hi haurà el primer contacte amb exploradors europeus que vindran, naturalment, des de l'Àsia i des de la Mare Rússia, que en aquells moments era el gran imperi de tota aquella zona. La història que tenim documentada comença amb dues expedicions d'un navegant danès que es va posar al servei de l'armada russa, que es deia Vitus Bering, a l'estret de Bering, per això porta aquest nom. Dues expedicions, com diem, la primera entre 1725 i 1730, que, diguem-ne, avança cap a l'est amb la intenció d'arribar a Amèrica, que ja es coneix, que ja s'ha descobert, etc., i buscar la comunicació també amb l'oceà Atlàntic, però que no ho aconsegueix des de la península de Kamtxatka. I una segona expedició que va des de l'any 1733 al 1743, penseu que allò era un racó perdut de món i s'hi havia d'anar pràcticament des del Mar Negre, és a dir, donant tot el tomb a Àsia, vull dir que les expedicions no eren fàcils. I ja que es feien, valia la pena que duressin, no? En aquesta expedició s'arriba a Alaska, l'expedició dirigida pel vaixell Sant Pere, on anava el Vitus Bering, però no serà ell el que descobrirà Alaska, sinó el rus Alexei Chirikov, que comanda un altre, el segon vaixell que mana, diríem, en l'expedició, el Sant Pau, i que el dia 15 de juliol de 1741, després d'una tempesta que el separa de la resta de l'expedició, va aterrar en un lloc de la costa, on ara avui hi ha la ciutat de Sitka, i allà s'està un temps fins que aconsegueix reunir-se altra vegada amb l'expedició, però Bering està molt malalt, mor a Bering, i per tant l'expedició es tanca i tornen cap a Rússia. Però mentrestant ja s'ha vist que allò és una zona rica, que es pot explotar, i es crea una companyia russo-americana, es diu així, que comença la colonització de la costa, creant el primer assentament permanent, precisament en el lloc aquell on havia anat el primer vaixell, i de la mà de Grigori Ivanovich Chelikov, que funda, com diem, una colònia a l'illa Kodiak, inicialment centrada en la caça de llúdrigues, però insisteixo que era tan apartat del món que allò no resultava excessivament rendible pel cost de les expedicions. A més, hi havia els natius, que al començament molt amics, molt d'això, però quan els europeus comencen a portar-los malalties, que si la grip, que si no sé què, que si la sífilis, que si totes aquestes coses, doncs totes aquestes malalties van fent que es morin pràcticament 4/5 parts dels natius, i per tant els natius es tornen hostils. I això fa que el Chelikov aquest, en un moment determinat, el 1790, digui, escolta, jo ja he fet prou per aquí, troba un comprador, per dir-ho així, dels drets de caça, l'Alexander Baranov, que es fa càrrec d'aquell territori, es fa càrrec d'aquella colònia, que es converteix en una colònia russa, però que canvia l'emplaçament de la capital cap a Kodiak, i després, preveient l'arribada d'exploradors i caçadors europeus, perquè es veu que finalment la zona és rica, doncs canvia la capital amb un altre lloc, convertint la capital a Sitka, en la capital, mentre que arriben des de Rússia una delegació de monjos, 8 monjos ortodoxos, encarregats el 24 de setembre de 1794, encarregats de convertir els inuits i altres indígenes a la religió oficial de Rússia, és a dir, a la ortodoxia. Però, clar, els altres països que també tenen imperi colonial també volen. De fet, a Espanya, Carles III proclamarà o programarà dues o tres expedicions d'Alexandre Malaspina per veure la possibilitat de quedar-se amb algun territori d'allà, cosa que no funcionarà. També els hi passarà el mateix als britànics, que enviaran expedicions de Cook i de Vancouver, però que, com que allà ja hi han instal·lats els russos diuen que allò és seu i no hi ha manera. En 1799, Nikolai Petrovich comprarà el dret d'explotació de pells amb el tsar de Rússia, el tsar Pau I de Rússia, perquè tot allò és de Rússia, i crearà, revifarà la companyia russo-americana per poder explotar la regió i començar a instal·lar-hi colons. Però Estats Units ja ha vist que allò pot ser un negoci i el 18 d'octubre de 1867 el secretari d'Estat William Seward es parla amb els russos, que en aquell moment acaben de ser derrotats pels anglesos a la guerra de Crimea i, per tant, estan amb una mà davant i una mà darrere, i els hi diu que els hi comprarà per 7 milions de dòlars, 7 milions i escaig de dòlars nord-americans. Rússia, que està en ruïna, però que, a més, tampoc vol que tot allò d'Alaska caigui al final en mans britàniques, que acaben de posar-los contra la paret a Crimea, accedeix, ho ven, i, per tant, passa a ser territori nord-americà, que curiosament uns anys més tard, pocs anys més tard, es descobrirà en el riu Yukon un gran jaciment d'or que provocarà la febre d'or de Klondike amb un munt de colons cap allà intentant tots fer-se milionaris. Els americans que fins aquell moment se'n sortien amb l'exèrcit, amb la marina i un servei de duanes, han de canviar el sistema. Anomenen un governador l'any 1884, el 1906 elegeixen un representant al Congrés que no té dret a vot, però ja està present en el Congrés, i el 1912 Alaska és declarat un territori nord-americà, no de l'estat nord-americà, però sí nord-americà, amb capital a Juneau. Vindrà la Segona Guerra Mundial, que demostrarà el poder, diguem-ne, estratègic, el valor estratègic d'Alaska, i això farà que quan s'acabi la Guerra Mundial s'accepti l'entrada d'Alaska a la Unió. Eisenhower signarà el 7 de juliol de 1958 l'acte creant l'estat d'Alaska, i el 3 de gener de 1959, com dèiem, Alaska es convertirà en el 49è estat dels Estats Units. I naturalment, provocant doncs una onada de solidaritat i una onada de simpatia cap a Alaska, que es tradueix en moltíssimes cançons. Nosaltres n'hem triat una que porta per títol Alaska en mi, és a dir, jo i Alaska, o Alaska i jo, i no precisament la dels Pegamoides, que interpreta el cantant de folk nord-americà John Denver. Per tant, aquí teniu en record del dia que Alaska es va convertir en un estat dels Estats Units, John Denver i la seva cançó Alaska en mi.
When I was a child and I lived in the city, I dreamed of Alaska so far away, and I dreamed I was flying over mountains and glaciers. Somehow I knew that I'd live there one day. Well, it took me some growing and a fair bit of schooling, a little bit of trouble to get on the move, and I felt like a loser, but I turned out the winner when I came to Alaska, the land that I love. Here's to Alaska, here's to the people, here's to the wild and here's to the free, here's to my life in a chosen country. Here's to Alaska and me. I was born in a cabin on Little Mulchatna, raised in hard times, but I had a good life. From the first time I flew with my father a-singing, I knew that I'd wind up a bush pilot's wife. We sleep near the sound of a slow-running river, and wake up most mornings to a drizzling rain. And we live every day like the first or the last one, with nothing to lose and heaven to gain. Here's to Alaska, here's to the people, here's to the wild and here's to the free, here's to my life in a chosen country. Here's to Alaska and me. Oh, for a fire on a cold winter's night,
once more to gaze at the great northern lights, for all of the beauty my children will see, here's to Alaska and me. Here's to Alaska, here's to the people, here's to the wild and here's to the free. Here's to my life in a chosen country, here's to Alaska and me.
4 de gener del 1920, el dia que a la capital espanyola, Madrid, mora el famós novel·lista espanyol Benito Pérez Galdós, l'autor dels populars Episodios Nacionales. Benito Pérez Galdós era el desè fill d'un coronel de l'exèrcit destinat a les Canàries, Sebastián Pérez Macías, que havia estat a la Guerra d'Independència i que, bueno, explicava, doncs, batalletes amb els seus fills, que van despertar, diríem, la curiositat de Benito, que, bueno, sembla ser que era el que més atent estava a les explicacions del seu pare. El noi va obtenir el batxillerat d'en Barts el 1862, va començar a escriure a la premsa local i va començar a empaitar una cosineta seva, la Sisita, que, en contra de l'opinió de la seva mare, vull dir, que va agafar, al final va convèncer el seu pare d'enviar el nen a Madrid a estudiar dret. Pues el Benito, que agafa les maletes, se'n va a Madrid i s'instal·la en una pensió. Allà coneixerà a Madrid a Francisco Giner de los Ríos, que li inculcarà el creusisme i l'espitjarà, diguem-ne, l'empenyarà a escriure, mentre que el fa freqüentar tertúlies, conferències i tot això, i el fa entrar com a redactor de mèrit a les revistes o als diaris, La Nación i El Debate. Tant és així que el noi de seguida comença a destacar i el 1867 serà enviat a l'estranger com a corresponsal, en concret a París, per cobrir l'exposició universal que es fa aquell any. Quan torni d'aquesta expedició universal per tornar cap a Canàries, es produirà la caiguda de la reina Isabel II i ell dirà, per comptes d'anar-me'n cap a Canàries, que m'avorriré com un ostre, me'n vaig cap a Madrid, arribarà encara a temps per veure o per assistir a tot el follon que munten Prim i Serrano i poder fer cròniques sobre la nova situació i la nova Constitució que s'està coent al Parlament de Madrid. El 1870 publicarà la seva primera novel·la, La Fontana de Oro, a la que seguirà a la sombra i que tindran un cert èxit i li permetran entrar fixo a la redacció del Debate. El 1873 tindrà una idea, bueno, que després plasmarà, que és fer una crònica del segle XIX, que ell publicarà o titularà Episodios Nacionales i que es composarà de 46 llibres que estaran distribuïts en sèries que anirà fent al llarg de la seva vida. O sigui, no és una obra immediata. Entre el 1873 i el 1875 farà el primer bloc de llibres sobre la Guerra de la Independència. Del 1875 al 1879 es ficarà o s'endinsarà en el regnat de Felip VII. Però llavors, el 1879, mentrestant, evidentment, anirà escrivint altres novel·les, Doña Perfecta, La família de León Roc, etc. Altres novel·les, diríem, que ell mateix qualifica com novel·les del primer període, perquè ell ja veu que són novel·les, per dir-ho així, d'aprenentatge, no? I començarà després també un segon grup, però que ja serà sota influència europea i que ell batejarà com a novel·les contemporànies. Ha conegut l'Emilio Sola, les obres d'Emilio Sola, La taverna, sobretot, i comença publicant La desheredada, que on treballa des del naturalisme, canviant la seva tècnica, incorporant l'anàlisi psicològic dels personatges, l'observació de la realitat, el sentit de l'humor, és a dir, creant el seu propi estil. Com dèiem, però, el que fa és escriure durant aquest període alguna de les seves obres més importants, Fortunata y Jacinta, Miau, Tristana, mentre els episodis nacionals queden més o menys diguem-ne, adormit. I és que el 1886, a petició del president del Partit Liberal, Práxedes Mateo Sagasta, Pérez Galdós entrarà en política sent nomenat diputat ni més ni menys que per Puerto Rico, un lloc que no havia visitat mai, però ja sabeu que la política en aquell temps tenia aquestes coses, i serà diputat, per tant, fins al 1890, quan la legislatura liberal caigui, diguem-ho així, i per tant la seva col·laboració amb el partit també. En aquell moment el Benito Pérez Galdós es plantejarà fer un tomb a la seva vida, ell que era molt mujeriego, diríem així, trencarà la seva relació secreta amb Emilia Pardo Bazán i altres senyores i iniciarà un projecte de vida en comú sense casar-se amb una jove de condició modesta que li donarà una filla. Com que continuarà publicant novel·les, tindrà un primer intent de ser nomenat acadèmic de la Real Acadèmia Espanyola, però per les seves posicions, més o menys en aquell moment esquerranoses, no li és permès. Ara, això sí, el 1887 ingressarà a la Real Acadèmia Espanyola i començarà a escriure les novel·les ja més experimentals. Novel·les que pràcticament només hi ha diàleg i que, per tant, es veu molt que estan pensades pel teatre. Un terreny que comença a explorar després de publicar La loca de la casa i L'abuelo, etc., amb obres. N'hi ha una, Electra, que serà la més polèmica i la més famosa pel seu contingut anticlerical, que fins i tot provocarà un cert escàndol. Mentrestant, ell, portat per les necessitats econòmiques, el 1898 tornarà als Episodios Nacionales, publicarà entre 1898 i 1900 el volum o els volums dedicats a la Guerra Carlista, després, entre 1902 i 1907, sobre la revolució i caiguda d'Isabel II, i del 1907 fins al final dels seus dies, sobre la restauració d'Alfons XII, que queda absolutament incomplert. És a dir, que recupera els Episodis Nacionals 10 anys més tard. I durant els últims anys de la seva vida, el 1907, tornarà a la política, però no ja amb els liberals d'abans, sinó amb els republicans socialistes, sent elegit el 1907, això que dèiem, i precisament l'elecció aquesta li bloquejarà el Premi Nobel per considerar-lo... Li anaven a donar el Premi Nobel, però consideren que està excessivament polititzat. I, efectivament, renovarà el seu escó durant 2 anys, 2 vegades, el 1910 i el 1914, fins que, com dèiem, a la matinada del 4 de gener de 1920, Benito Pérez Galdós morirà a la seva casa de Madrid. I buscant alguna música o alguna cançó que ens pogués portar a aquests Episodios Nacionales, vaig trobar una peça que no coneixia, haig de reconèixer que no la coneixia, de Javier Crae, el meu mític autor madrileny i una mica menys tingut, que porta per títol El 2 de Mayo. I com que si parlem del 2 de Mayo hem de parlar de Madrid, doncs també, si parlem de Madrid, hem de parlar del 2 de Mayo i hem d'agafar la cançó de Javier Crae. Aquí la teniu.
Un poco harto de que me gruñan en extranjero y algo embriagado de patriotismo malasañero. Yo cada 2 de mayo, como además de ser la de siempre medio francesa, yo cada 2 de mayo a mi mujer le hago la guerra, la pelo del caballo, largo de aquí, vete a tu tierra, chúpate esa medio francesa. Qué Torre Eiffel, qué tartatata, ni qué Virán Rosa, ni qué Molière, hoy de ese Molière, ni verso ni prosa. ¿No ves que es 2 de mayo? Quiero ir zarzuelas y de garbanzos llenar mi mesa. ¿No ves que es 2 de mayo? Si no te vas, no saldrás viva. Me mira de soslayo, mira por dónde ya me iba. Que aquí estoy presa, chúpate esa. Pronto dice que es además medio canadiense, un viejo truco que a su partida le da suspense. pero es que el 2 de mayo yo de mi guerra de independencia no me desvío. Pero es que el 2 de mayo sencillamente no es tu día. Yo cuando estallo, estallo contra toda la extranjería. Cariño mío, vete a tu frío. Qué policía montada, qué haces ni qué sirope. Qué Leonard Cohen budista hacen viejo verde a tope. No ves que es 2 de mayo. No es día para con tus mitades montarme un trío. No ves que es 2 de mayo. Vete a Quebec o vete a Francia. Me suelta Dios Pelayo, quédate tú en tu fiesta rancia. Yo voy a Río, cariño mío. Aunque las castas y las susanas no son dañinas, con el cocido cuanto más bueno más te atocinas. Así que el 3 de mayo la llamo al móvil y le sugiero que vuelva a casa. Así que el 3 de mayo, como es también medio española, me inclino cual vasallo. Si vuelves ya te hago la ola. Todo eran guasas, vuélvete a casa. Algo insegura de su victoria me mira raro, como se mira un antiguo amante en el desamparo. Y ya que es 3 de mayo, me reconoce que sí que gruñe, que se propasa. Y ya que es 3 de mayo, añade ayer no dormí sola y cosas que me callo. De momento ponte a la cola. Si vuelvo a casa, verás que guasa. Si vuelvo a casa, ¿cómo se pasa?
5 de gener de 1938, el dia que a Roma neix el rei emèrit Joan Carles de Borbó i Borbó. Batejat el dia 26 de gener, a Roma també, pel cardenal Pacelli, que serà després el papa Pius XII, la família, a l'any 1942, opta per traslladar-se a Lausana i establir allà la seva residència. Franco i Don Joan tenen contactes escadussers i el 25 d'agost de 1948, amb una entrevista que tenen amb un iot al Golf de Biscaia, acorden que el príncep Joan Carles cursarà els estudis a Espanya. I, de fet, així és, perquè el mateix 8 de novembre, al cap d'un parell de mesos, el Joan Carles arriba a Madrid i es posa a estudiar. Estudia durant el curs, se'n va a fer les vacances d'estiu a l'any 1949 a Lausana, i llavors no torna. No torna perquè el pare, el Don Joan, s'ha posat farruco i ha dit que no, que ell no pot anar a estudiar així sol, separat del seu germà, perquè ell té un germà que es diu Alfons, i al final Franco hi està d'acord i Don Joan accedeix, doncs, accedeix a la petició de Don Joan, i els dos nois van cap a Madrid, on acabaran el batxillerat a l'any 1954, i Joan Carles començarà la seva, i l'Alfons també, començaran la seva instrucció militar a l'Acadèmia de Saragossa. Però arriba el 29 de març de 1956. Les vacances de Setmana Santa porten els dos nois a la residència familiar d'Estoril, a Portugal, a la Villa Giralda, i allà el Joan Carles, que acaba de complir els 18 anys, té un accident, es dispara accidentalment, no se sap mai, no s'ha acabat de saber mai com va anar tot plegat, es dispara accidentalment un revòlver mentre els nens estan jugant a les golfes, i el germà menor, Alfons, mora de l'impacte de la bala. De fet, el germà de Don Joan, Jaume de Borbó, demanarà una investigació, que és el germà gran, sormut i això, però demanarà una investigació sobre el fet, però que no s'acabarà fent mai. Passat això, Joan Carles, naturalment, torna a l'Acadèmia Militar de Saragossa, on estarà fins al 1957. Després estarà 2 anys a l'Acadèmia Militar de Naval de Marín i, finalment, estarà també 2 anys a l'Acadèmia General de l'Aire de Sant Javier, completant la seva formació militar amb la formació acadèmica a la Universitat de Madrid, on estudia dret polític, dret internacional, economia, etc, etc, etc. El noi continua vivint a Espanya i el 13 de setembre de 1961 s'anuncia oficialment el compromís de Joan Carles de Borbó i la seva cosina tercera, la princesa Sofia de Grècia. El 14 de maig de 1962 es farà el casament a Atenes, tant pels ritus ortodoxa com pels ritus catòlic, i Franco demanarà a Don Joan i a la parella que visquin a Espanya. Don Joan no hi està massa d'acord, però Joan Carles comença a girar-se cap al Franco, li diu que sí, i per tant, el 1963, la parella, els nous casats, s'instal·len a la Zarzuela. La cosa continua activada, però continua funcionant, fins al 5 de març de 1966, quan Estoril es reuneix al Consell Privat del Comte de Barcelona amb motiu del 25è aniversari de la mort d'Alfons XIII i una mica per reafirmar que Joan de Borbó continua sent el candidat al tron de rei espanyol, no? Amb l'excusa de que no es troba bé, que té una indisposició, Joan Carles s'escapa de la reunió, no va a la reunió, tot i haver dit que hi aniria, però no hi va, en la qual cosa el candidat o el pare Don Joan de Borbó hi veu la intervenció de Franco. I, de fet, Franco aviat descobrirà les cartes. Diu que serà ell qui designarà el futur rei d'Espanya, i així ens ho fa. El 22 de juliol de 1969, les Cortes espanyoles ratifiquen la designació de Joan Carles, que jura guardar i fer guardar les lleis del regne, naturalment les lleis de Franco. El salt en la línia de successió és acceptat per Joan Carles, però no per Don Joan, la qual cosa produeix una separació, un distanciament de pare i fill, no? El Joan Carles va creixent a l'ombra de Franco fins que el 19 de juliol de 1974 Franco té una flebitis, Joan Carles ha d'assumir interinament la direcció de l'Estat, tot i que ell volia fer-ho ja de forma permanent, que el traspàs fos definitiu, però el sector franquista, encapçalat per Valcárcel i Arias Navarro, diu que d'això res, i en tot cas una qüestió interina durant un parell de mesos fins que el Franco es recupera. Però el Franco queda tocat i l'any 1975, en concret el 23 d'octubre, el Franco empitjora i el Valcárcel i l'Arias Navarro, que dèiem, els mandamassos aquests intenten que Joan Carles accepti assumir interinament el càrrec. I ara és el Joan Carles el que diu, no, jo interinament no vull. El Franco té una peritonitis, veu que està greu i mana amb els dos aquells que el traspàs definitiu, el per traspàs del príncep es faci definitiu. El príncep, per tant, ha sortit guanyant i surt nomenat i gestionarà el regne espanyol durant... Bueno, el regne encara no ho és. Gestionarà Espanya durant el temps que quedi viu el Franco. Serà el 20 de novembre de 1975 quan s'anunciï la mort de Franco i Joan Carles juri els principis del moviment i sigui proclamat rei per les Corts franquistes el 22 de novembre de 1975 i pugi al tron el dia 27 d'aquell mateix mes en una missa que es fa a Madrid, una missa de l'Esperit Sant, que es diu. Mentrestant, el Congrés de Diputats aprovarà el 18 de novembre de 1976 la llei per la reforma política i vindrà després el referèndum. Joan de Borbó acceptarà la seva derrota i el 14 de maig de 1977 renunciarà als seus drets dinàstics i deixarà la direcció de la Casa Real a Joan Carles I, reprenent-se així una certa, dit entre cometes, una certa legitimitat històrica, que a més portarà el seu fill Felip a ser el príncep d'Astúries. El 6 de desembre de 1978 s'aprovarà la Constitució en referèndum i Joan Carles sancionarà la Carta Magna el 27 de desembre de 1978. Haurà de superar el 23 de febrer de 1981 el cop d'estat que munten aparentment entre el general Milans del Bosch i el coronel Tejero, amb una intervenció televisiva a altes hores de la matinada que es mostra contrari a la història aquesta. I Joan Carles, doncs, per tant, quedarà consolidat com a rei d'aquest país fins que adopti la manifesti el 2 de juny de 2014 al seu fill el manifesti el desig d'abdicar en el seu fill, cosa que farà el 19 de juny de 2014. I el 2019 li notifiqui amb el seu fill, que llavors ja és rei, que es retira de totes les activitats públiques i, per tant, se'n va cap a Dubai. I per veure, o per tancar, més ben dit, aquesta sessió d'avui i aquesta efemèride de l'enneixement del rei Joan Carles, permeteu-me que torni a una... Ja ho havíem posat alguna vegada, això, però permeteu-me que torni a la sarsuela. Hi ha una sarsuela molt divertida i satírica, i també té la seva mala bava, que es porta per títol El rei que rabió. I dintre d'aquesta sarsuela del rei que rabió hi ha una peça que és el Coro de Doctores, que heu d'escoltar amb molta atenció. Nosaltres ho deixarem aquí, començarem, tornarem ja amb el nou any començat, i ho deixarem aquí tant el Marc Pujol, que ha sigut qui avui ha portat totes les batutes i tots els botons, el Toni Olivella, que li ha donat un cop de mà, i la Goretti Martínez, que ara es posarà a treballar per penjar tot això a la pàgina web de Ràdio Televisió de Vilafranca, i un servidor de vostès, en Francesc Morgades, que la setmana que ve, si tot va bé, tornarem a recordar alguns fets de la història. Ara, doncs, acomiadem aquest programa d'avui amb aquest Coro de Doctores de la sarsuela El rei que rabió, que ens interpreta l'Orquestra Simfònica de Chamartín. Fins a la setmana vinent.
Thank you.